Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Amb aquest disc. Molt que vagi bé, una abraçada. Gràcies. Nosaltres hi tornem dilluns. Que tingueu bon cap de setmana. Adéu-siau.
Amb Gerard Baller.
Bona nit, 11:15, benvinguts i benvingudes al Tu Diràs d'aquest divendres 15 de març del 2024, un programa molt centrat, òbviament, en analitzar el sorteig dels quarts de final de la Champions masculina de futbol d'aquest migdia a Nyon, a Suïssa. El Barça s'enfrontarà contra el París Saint-Germain, amb l'anada el dimecres 10 d'abril al Parc dels Prínceps, a París, i la tornada el dimarts 16 del mateix mes, és a dir, de la setmana següent, a l'estadi Lluís Companys, és a dir, a Barcelona. Una eliminatòria plena d'alicients, amb el duel Araujo-Mbappé a la gespa, amb Dembélé tornant a jugar contra el seu exequip per primera vegada des que va marxar del Barça, amb un duel a les banquetes entre Xavi i Luis Enrique, amb múltiples connexions entre tots dos. Vaja, una senyora eliminatòria dels quarts de final de la Champions. Qui passi s'enfrontarà a les semifinals contra el guanyador de l'Atlètic de Madrid, Borussia Dortmund, amb l'anada a Madrid i la tornada a Alemanya. I a l'altra part del quadre, Real Madrid-Manchester City, amb la tornada a l'Etihad, a Anglaterra, i Arsenal-Bayern de Munic, amb la tornada a l'Allianz Arena. Un parell de conclusions, ara que tenim el quadre i el camí del Barça cap a la final. El rival a quarts és complicat, podria haver estat pitjor, encara, i penso en el Manchester City, lògicament, en el vigent campió. Tampoc és que hi hagués un equip molt més dèbil que la resta en aquest sorteig, potser el Borussia Dortmund, sí, un dels vuit. Però el que tothom coincideix és que són uns quarts durs i a priori amb equips forts. I precisament per això, la segona conclusió que pot extreure el Barça és que el Barça va pel costat del quadre menys difícil, si li voleu dir així. I per tant, per què no aprofitar-ho? Perquè per guanyar la Champions, i ho hem vist diverses ocasions, no has de guanyar els millors, sinó has de guanyar qui et trobis pel camí. I, si no, digueu-li a l'Inter de Milà, que l'any passat es va plantar a la final i li va posar les coses molt complicades també al Manchester City a Istanbul. Per cert, a partir de la pròxima Champions, oblideu-vos dels sortejos manuals, de les boles. Els rivals de la Lliga regular els determinarà un ordinador i els vuit primers d'aquesta Lliga es distribuiran com a caps de sèrie a partir de vuitens, com si fos un torneig de tennis, de manera que el primer i el segon de la Lliga no es trobaran fins a la final. Què vull dir amb això? Doncs que segurament hi haurà menys sorpreses que en el format actual. De sorpreses n'hem vist moltes els últims anys. Per què no una més amb el Barça a Wembley? De seguida comentem totes les derivades del sorteig de la Champions i us hi fem també aquesta pregunta als tertulians d'aquest divendres amb el Ferran Martínez, el Marc Marvà i el Juan Irigoyen. Avui que també sumarem a la tertúlia els de la Volta al Món, en Jaume Naveira i també en Joan Camí, els nostres especialistes en futbol internacional. Sentirem també les primeres reaccions d'aquests emparellaments de quarts i anirem cap a París amb el Dani Gil, a qui li preguntarem com s'han pres aquesta eliminatòria que els hagi tocat al Barça a França. Parlarem, però, també durant les notícies del dia, la convocatòria del central del Barça, de Pau Cubarsí, amb la selecció espanyola absoluta. Té només 17 anys i segueix les passes d'altres joves blaugranes com Lamine Yamal, que també és a la llista, Pedri, Ansu o Gavi. Cubarsí, per cert, ja ha valorat aquesta primera convocatòria en algunes entrevistes als mitjans, després el sentirem. I començarem a mirar també cap al cap de setmana, amb la 29a jornada de Lliga. El gran partit és diumenge a les 9 de la nit, Atlètic de Madrid-Barça, al Metropolitano. Ferran Torres podria entrar a la convocatòria. Aquest matí ha fet part de l'entrenament amb el grup. Això diumenge, demà juguen els dos primers classificats, el Girona al camp del Getafe, sense Sigankov i David López, tots dos amb molèsties, i el Real Madrid a Pamplona, contra l'Osasuna, sense Jude Bellingham, encara sancionat pel que va passar al final del partit contra el València a Mestalla. I parlant de la Lliga i de la 29a jornada, aquesta hora de fet tenim Esport en directe, ha començat aquesta jornada de primera divisió amb un partit, Reial Societat Cádiz. Hola Miquel Agut, bona nit.
Gabon, Gerard Ballera i Pineda.
Com el tenim aquest Reial Societat Cádiz?
Doncs el tenim amb 2-0, feia temps, jo crec que la Reial Societat no feia dos gols sí. en un partit i en podria haver fet quatre, per exemple. 2-0 al minut 73, o sigui, això vol dir que en queden 17 més el temps afegit pel final, amb un gol a cada part. Algú ha dit a la xarxes socials, el primer recorda molt el d'Origi contra el Barça, és un corna, el pica ràpid la Reial Societat, el primer pal ja ho hi arzava el sol, el porter Ledesma directament se'n va fer de central més que de porter, arriba tard per interceptar la intervenció d'Oyarzabal, que d'esperó deixa la pilota solta a l'interior de l'àrea i a porta buida, perquè l'Edesma estava fent de central, marca Mikel Merino. I a la segona part fa uns minuts que ha marcat Zaharian, el rus, que per fi veu porteria, per tant, la Reial que guanya 2-0 i que es manté en sisena posició i que treu de moment 4 punts al Betis en la lluita per aquesta plaça que dona lloc, sí o sí, a competició europea la temporada que ve. Ja veurem què passa amb la setena. Això pel que fa a la Lliga de Primera Divisió. Per cert, el Cádiz continua tercer per la cua, a 2 de la salvació. El Celta, que és el primer que se salvaria, encara ha de jugar, ho farà al camp del Sevilla.
Qui diria que avui el primer record culer de la Champions seria el gol d'Origi contra el Liverpool i no la remuntada del Barça contra el Paris Saint-Germain amb el gol de Sergi Roberto, Però, com diu l'Agut, s'assembla i molt aquell gol que malauradament va marcar el Liverpool a Anfield. I a segona divisió, crec que ja s'ha acabat a aquesta hora, un partit.
Correcte, s'ha acabat el partit entre l'Aldenc i el Cartagena amb el resultat inicial d'empat a 0. Els dos han pogut marcar, però no hi ha hagut ningú que hagi vist porteria. L'Aldenc situat a la zona mitjana de la classificació, el Cartagena que suma un punt més en la lluita per la salvació i de moment té 5 punts de coll sobre el de 7.
I en futbol internacional, aquesta nit també s'han jugat un parell de partits interessants. N'hi ha un que ja s'ha acabat. De fet, s'han acabat els dos. Joan Camí, bona nit.
Hola, Ballera, bona nit. Sí, el primer, la victòria contundent de Leipzig, 1-5 al camp del Colònia, consolida la quarta posició a la Bundesliga i s'acaba d'acabar ara mateix i amb gol al darrer minut del Bolonia, 0-1 al camp de l'Empoli, per tant, el Bolonia que també consolida damunt aquesta quarta plaça a la Sèrie A, que li donaria accés a la Champions League de cara a la temporada que ve, temporada històrica de l'equip de Thiago Motta.
Sí, sí, va canviar de la Champions, perquè a més a Itàlia la Sèrie A segurament tindran una plaça extra pels resultats que estan aconseguint aquest any a les competicions europees. Per tant, el cinquè segurament hi anirà, i el Bologna amb 54 punts en té ara 6 més que la Roma i 7 més que l'Atalanta. Són cinquè i sisè respectivament. Per tant, el Bologna de Thiago Motta, camí de la Lliga de Campions. Gràcies, Joan. Per cert, més tard, cap a quarts d'una, podreu sentir la conversa que hem mantingut aquesta tarda amb la portera del Barça, Cata Coll, ara que fa gairebé un any que va reaparèixer després d'una greu lesió de genoll. En només 365 dies, la vida li ha canviat completament. De tot plegat, del moment de l'equip i de la Champions, que torna la setmana que ve, com dic, en parlarem amb Cata Coll. I més enllà del futbol, doncs ara mateix la selecció espanyola d'handbol masculina s'estava jugant una plaça pels Jocs Olímpics de París, estava jugant a Granollers contra Eslovènia. S'ha acabat el partit, Albert Ferran, bona nit.
S'ha acabat, bona nit. Era el segon partit del preolímpic de Granollers i segona victòria pels de Jordi Rivera. Espanya 32, Eslovènia 22. Ha guanyat de 10 el conjunt de Jordi Rivera amb 18 aturades de Gonzalo Pérez de Vargas, un dels jugadors més destacats del partit. Això vol dir que la selecció espanyola té a tocar el bitllet pels jocs, o bé, ja podríem dir que és una classificació virtual, perquè diumenge juga contra Brasil el tercer i darrer partit, amb victòria o empat s'assegura la classificació i només quedaria fora dels jocs amb una derrota escandalosa per 19 gols contra una canarinha teòricament inferior. Per tant, bitllet virtual, i ja serà matemàtic després del partit de diumenge.
I uns quants catalans més, que per tant seran a París 2024. En bàsquet, aquesta nit a l'Eurolliga masculina, el Real Madrid visitava la pista de la Virtus, de Bolonya, i què ha fet, Albert?
Doncs ha guanyat de 15 punts, 74-89, contra aquesta Virtus de Bolonya en crisi de resultats. Aquesta victòria del Madrid el classifica matemàticament pels play-offs de quarts de final. De fet, és el primer equip que ho aconsegueix. Els blancs continuaran líders amb 3 victòries de marge sobre el Barça, que és segon. Els blaugrana tanquen aquesta 29a jornada amb 3 triomfs sobre el 7è. Per tant, molt encarrilada també la classificació pels play-offs i de moment ben posicionat per tenir factor pista a favor. Queden només 5 jornades per acabar la fase regular.
I acabo amb un resultat de la Lliga de Futbol Sala. Indústria Santa Coloma 1, Xota 1. Els colomencs, que són novens a la classificació, amb 35 punts, a 1 del 8è, a 1 de la plaça de play-off. Passen 10 minuts de 2:15. Amb la música de la Champions, comencem el programa d'avui tenint en compte que el camí cap a Wembley, cap a la final, està ja definit. El Barça s'enfrontarà al Paris Saint-Germain, als quarts de final, després del sorteig que s'ha fet aquest migdia a la seu de la UEFA, a Suïssa, Nyon. Ho ha viscut allà in situ la Marta Ramon. Hola, Marta, bona nit.
Hola, bona nit, Gerard.
Ja tornada a la base, a la ciutat de Barcelona. Deixa'm preguntar-te, Marta, com ha reaccionat l'expedició del Barça després d'aquest emparellament?
Doncs a veure, el club són conscients que els ha tocat un dels dos equips que volien evitar a tota costa. És cert que han evitat el Manchester City de Pep Guardiola, però se les hauran de veure amb el Paris Saint-Germain, amb Luis Enrique al timó i, evidentment, amb el nom de Kylian Mbappé ressonant amb força. Ara mateix suma 6 gols a la Champions, igual com Haaland, Kane i Griezmann. Ha valorat el sorteig amb prudència, però també amb confiança en la plantilla blaugrana. L'únic representant del Barça a la seu de la UEFA n'hi on, el vicepresident esportiu Rafa Ayuso.
És una de les vegades que hi ha equips més forts. De moment molt contents d'estar aquí i intentar arribar a semifinals, no? Però realment serà difícil, però tenim moltes il·lusions depositades en aquest equip.
Com hi imagineu aquest partit, aquesta doble eliminatòria amb el Paris Saint-Germain?
Tenen un gran entrenador, Luis Enrique. És un equip molt jove, tenen jugadors que poden ser determinants per nosaltres també, per tant, vull dir, amb l'esforç de tota la ficció, amb el Xavi, que està en un moment d'estar cada vegada d'estar apostant per als joves i ho està fent amb una gran valentia, i des d'aquí li agraeixo moltíssim perquè està posant la masia a tot el món. Estic convençut de que donarem molta batalla. Sempre m'agrada ser molt prudent. Són dos partits que seran per mi un espectacle pel futbol i veure que tinguem l'encert necessari per poder passar a semifinals.
La plantilla del Barça té prou qualitat per poder frenar les embranzides d'Mbappé?
Home, la plantilla del Barça té per frenar les embranzides d'Mbappé i per frenar el Paris Saint-Germain. Vull dir, ho dit en tots els respectes, no? Mbappé és un gran jugador, però sempre ens fixem en tot el bloc. Nosaltres tenim una de les defenses que l'any passat va ser menys golejades de la Lliga, en tenim jugadors extraordinaris amb el bloc defensiu, i bé, vull dir, en aquest cas el que tenim que ser és molt seriosos, fer les coses molt ben fetes i estar per tot l'equip, no per un sol jugador, perquè ens equivocaríem.
Quin ha de ser el llistó del Barça en aquest camí cap a Wembley, tenint en compte que, diguem, l'objectiu, el gran objectiu era arribar als quarts, ha arribat als quarts. Ara en què ha d'assumir el Barça?
Doncs mira, amb el primer que tenim que pensar és amb el partit d'anada a París, intentar fer-ho el millor possible, treure allà un gran resultat per poder-lo rematar a Barcelona, no? I concentrar-nos en aquesta eliminatòria.
No em negarà, senyor Juste, que entre el Barça i el PSG també és una eliminatòria amb un punt de morbo, sobretot a nivell institucional, perquè són dos equips que a nivell europeu també han tingut la seva història, la remuntada, Messi, Neymar...
Sí, home, allò va ser un moment que quedarà amb la història del club, no? Aquella remuntada, marcar 6 gols al nostre estadi, però allò és passat ja, forma part del passat. Ara ens hem de concentrar en el que ve. I amb el que ve és una plantilla que tenim molt bona, amb gent molt jove, amb un entrenador increïble i amb un cos tècnic, i aleshores anar per totes, no? I a demostrar que el que es va fer aquella vegada es pot tornar a repetir si fem les coses tan ben fetes com aquell dia a la tornada a casa nostra.
Per tant, el que dèiem, aquesta barreja de prudència, però a l'hora de confiança en la plantilla del Barça, és el missatge que ha volgut traslladar avui el vicepresident esportiu Rafa Juste a l'hora de valorar el sorteig. El Barça ja sap que si elimina el Paris Saint-Germain amb l'anada al Parc dels Prínceps el 10 d'abril i la tornada a Montjuïc el 16 d'abril, es veurà les cares amb el guanyador de l'Atlètic de Madrid, Borussia Dortmund, amb l'anada com a visitant el 30 d'abril o l'1 de maig i la tornada com a local el 7 o 8 de maig. Però això ja seran figues d'un altre paner. Per davant té aquest repte que és eliminar el Paris Saint-Germain. Això sí, per l'anada dels quarts de final el Barça espera haver recuperat ja De Jong, i per la tornada té possibilitats de ser-hi també Pedri, ho hem anat explicant aquí a RAC1. Pel que fa al PSG, ara mateix lidera la Ligue 1, que està pràcticament sentenciada, amb 10 punts més que el segon, el Brest. Achraf Hakimi es perdrà l'anada per sanció, i Dembélé, que es veurà les cares amb el seu exequip després de la seva sortida de, diguem, polèmica aquest estiu passat, de moment encara no s'ha lesionat. Els precedents són favorables al Barça, amb 3 eliminatòries guanyades pels Blaugrana i 2 pel PSG, amb la remuntada del 2017 que ara comentava Juste com a gran fotografia iconogràfica de la memòria d'uns i altres, i el record més recent és el de la temporada 2021, en què el Barça de Koeman va caure als vuitens amb un 1-4 a l'anada i un 1-1 a la tornada en temps de Covid encara.
Sí, en un Barça encara en reconstrucció, encara que hi fos Leo Messi aleshores. Marta, bona feina. Tenc que pel que podia haver passat avui a Nyon, jo crec que podem estar contents de la bona sort que hagis portat. És veritat que és el PSG, però entre tu, Jono i Miquel...
Hauríem preferit que sortís al Borussia Dortmund, eh? Sí. Si d'entrada també t'ho dic.
Sí, sí, però entre les possibilitats que hi havia i els quadres que podien tocar, jo crec que has fet bona feina. No se't pot exigir més. No se pot.
Doncs t'ho agraeixo, Gerard.
Una abraçada, Marta, descansar.
Una abraçada, que vagi bé. Gràcies.
I d'aquesta eliminatòria també n'han parlat alguns jugadors del Barça en les últimes hores, aprofitant que avui era dia d'atenció als mitjans. Sentirem Ronald Araujo parlant d'Mbappé i també Rafinha, Lamine Yamal i Pau Cubarsí.
Es un gran rival, un gran jugador. Para mí, hoy en día, el más desequilibrante, ¿no? En el uno contra uno y un jugador muy importante para ellos. Todavía no sé en qué posición voy a jugar, pero nada, sabemos la calidad de jugador que es. Incluso también tienen a Ousmane, que lo tuvimos acá, que también es muy bueno en el uno contra uno. Y bueno, intentamos contrarrestar esa virtud de ellos y también con nuestro fútbol, ¿no?
Será un partido difícil, jugar contra el París ahí en Francia es bastante difícil, pero también sabemos lo que podemos hacer, sabemos nuestro potencial y bueno, sabemos que con nuestra afición aquí también será un partido bastante difícil para ellos, que cuanto más nos apoyen en el campo, más difícil será para el equipo del París. Y bueno, jugar con el 12º jugador es siempre especial y nos ayuda a estar siempre más fuerte.
Bueno, tots els equips al arribar a quarts són difícils. Llavors jugarem igual que contra el Nàpols, intentarem passar de la ronda. Com sempre, amb el nostre joc, amb els nostres interiors, amb els davanters, i res, jugarem com sabem.
Jugar com vam sortir contra el Nàpols. La primera part va ser molt bona, hem de sortir tot el partit igual, amb la intensitat adequada, i la veritat que intentar frenar els jugadors d'atac del PSG, que són els més importants, i sobretot estar bé de cara a gol per treure un bon resultat.
Doncs això és el que han dit des de l'expedició blaugrana a nivell institucional, tant el vicepresident esportiu Rafa Juste com també uns quants jugadors del vestidor del Barça: Araujo, Rafinha, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, també n'han dit la seva, també Joao Fèlix, Lewandowski, n'han parlat uns quants d'aquest enfrontament contra el Paris Saint-Germain. Hem fet un recull de les declaracions més interessants. Hola, Marc Marvà, bona nit.
Bona nit, Gerard Ballera.
Em fa moltíssima il·lusió que siguis avui aquí a l'estudi de RAC1. La gent potser es preguntarà, i per què, no? Si el Marvà és un dels habituals dels divendres. Es va lesionar el genoll ara fa unes setmanes, el van haver d'operar.
Així és.
I després de la postoperació i d'uns dies a casa, avui el tornem a tenir aquí a l'estudi de RAC1, conduint amb el cotxe vingut fins aquí, fins a la planta 15 de l'avinguda.
No diguis molt fort, no diguis molt fort.
Eh?
No diguis molt fort.
Com
no
va,
molt
com
fort.
La recuperació?
Bé, estic content, també molt content de poder tornar, perquè és com que el cap també recuperes rutines de les que t'agraden, i això va bé, perquè també la recuperació, la rehabilitació és dura, tant a casa com quan t'apreten el genoll, que has de començar a aprendre coses que ja sabies, saps? Doblegar el genoll, caminar, i per tant poder venir aquí és, pel cap és, o sigui, és una glòria beneïda, i poder-ho fer, o sigui que encantat de poder-ho fer amb el Juan, amb el Ferran, així que gràcies, Ballera.
Un plaer que ens acompanyis cada divendres. Hola, Juan Irigoyen, bona nit.
Hola, Gerard, bona nit.
Tot bé?
Ahora que lo veo a Marvà, sí.
Pues tenías ganas,
lo echaba de menos. Sí, hacía mucho que te veía, ¿no?
Sí.
Habíamos hablado, pero
no mucho. Hem coincidit. Clar, deu fer entre...
El viernes pasado yo no vine, ¿no? No.
No, no, no.
Va ser després del partit.
Hi havia partit contra el Mallorca.
Exacte. Sí, sí.
De seguida ens acompanya també el Ferran Martínez, a punt d'arribar també aquí a l'estudi de RAC1. Una primera valoració d'aquest sorteig. Hi ha moltíssimes coses de les quals podem parlar, però Barça-Paris Saint-Germain, quarts de final. Què? El primer que heu pensat, el primer que us ha vingut al cap, Marvà, què és?
El primer, quan durant el sorteig hi ha un moment en què el Barça era PSG, City o Madrid. Per tant, el primer que et ve al cap dius, has salvat els pitjors, o els que podien ser el pitjor, que era el City, i el Madrid, que encara sempre tens aquesta decisió interna, emocional, futbolística, no? Per tant, el primer dius, doncs encara, no? I a mesura que vas avançant, també, quan veus, per mi, el millor del dia d'avui no és només el PSG, sinó és el, per ser optimistes, és el quadre final, com et queda, no? En clau Barça. I quan veus, ostres, si el Barça és capaç d'eliminar el PSG, t'enfrontaries en l'Atlètic de Madrid, Borussia Dortmund, els altres quatre van per l'altre costat, doncs tu mires i penses, ostres, fa un mes, qui li hauria dit al Barça que fent una eliminatòria bona contra el Paris Saint-Germain i sent capaç de classificar-se, doncs tindria un rival, que pot ser l'Atlètic de Madrid o Borussia Dortmund, per colar-te a la final. O sigui, és una cosa impensable, fa un mes, que no te la podies ni imaginar. Per tant, després del sorteig i d'haver vist el quadre i tot, doncs dius, home, doncs el Barça està viu, i després parlarem en profunditat del PSG i de les opcions que té el Barça, però jo crec que és un sorteig en general que pots valorar-lo positivament per al que podria haver sigut, tant a nivell de rival com a nivell de com ha quedat el quadre final.
Tu també penses així, Juan?
Estoy muy de acuerdo con Marc, porque me parece que de lo peor es lo mejor. O sea, de los peores que podían tocar, que en ese sentido vinculo a los cuatro, que emocionalmente, viendo que el entrenador no está emocionalmente en su mejor momento, que son Arteta, Pep, el Real Madrid y en este caso Luis Enrique, de esos cuatro, me parece que el Paris Saint-Germain, porque sí es un equipo en construcción, me parece que era lo mejor que te voy a tocar, encima con la suerte o con el agregado, si querés, de que si pasás se te abre, hay luz. O sea, no están las tinieblas, no es Mordor.
És a dir, tu consideres el Paris Saint-Germain un dels equips, diguéssim, que
si se te da,
si et toca, no passa res. És a dir, no passa res.
No, passa, però creo que de lo difícil, o sea, me parece que se te puede un partido que contra el Manchester City veía muy difícil que se te dé el partido. Una eliminatoria doble.
A dos partidos, sí.
Con el Arsenal tenía la misma sensación, y al Real Madrid me parece que era muy, muy complejo. Y vuelvo a lo mismo antes, emocionalmente. Entendía que, por supuesto, el Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid, bueno, creo que se les podía, eran fáciles. Por eso me sorprendió la actitud de ganar la Champions de la última rueda de prensa del entrenador, porque claro, tenías, estadísticamente tenías muchas posibilidades de un cuadro muy difícil, porque claro, de 7 que te podían tocar, 4 eran muy muy difíciles, si sube, 5 si sumas al Bayern Múnich, claro, entonces la probabilidad era muy poca.
Hola, Ferran Martínez.
Hola, què tal? Bona nit.
El Ferran, que ja és aquí, ja ens acompanya també a l'estudi 1. Ni el Marván ni el Juan, especialment el Juan, han col·locat el Paris Saint-Germain com un dels 3-4 equips més complicats que hi havia avui al bombo. Jo he llegit de tot avui. He llegit gent que també estava d'acord amb el Juan, i he llegit d'altra gent que creu que el Paris Saint-Germain era l'equip a evitar amb el City.
Tiene una, creo, de las delanteras más terribles de todas.
Sí, a mi això és el que em fa més por i... Jo sí que els veig entre els 3-4 millors de la Champions, sobretot pel que té del mig camp endavant. O sigui que darrere van una miqueta més justets, però el mig camp endavant és que em semblen... I em recorda una mica, salvant les distàncies, el Barça que tenia Luis Enrique quan va guanyar el triplet, en el sentit de que aquí els tres bons, els tres tops, els tenia dalt. Crec que el mig camp, amb Ugarte, per exemple, que a mi és un jugador que m'encanta, i amb el jovenet, que no em surt el nom...
Jara Meri.
Exacte, Meri. Que també és un fora de sèrie, aquí estem bojos amb els joves que surten allà, però l'aposta que ha fet Luis Enrique per ell i els galons que li ha donat em sembla top.
Ara després parlarem del Paris Saint-Germain. Tenim avui els de la volta al món, els que fan cada dia la secció de futbol internacional, que també vindran a la tertúlia a parlar-nos del Paris Saint-Germain. I per tant, en general...
No, perdona, doncs en general em semblava un rival dels pitjors que et podia tocar. De fet, he fet un pronòstic a la redacció. Jo sóc pessimista. Hi havia companys meus que eren...
Més optimistes?
Sorprenentment optimistes.
Pronòstic, porra anar de tornada. No.
Però crec que el Barça aquest any pot ser que l'eliminin els dos equips que acabin guanyant la Champions per una banda i la Copa per l'altra. O sigui, m'explico? Que pot ser que la Champions la guanyi el PSG i la Copa
l'Atlètic Club.
I el Barça haurà perdut contra els dos campions, almenys. Jo, el PSG, veient el quadre...
I això que consuelo és...
No, bueno, el consuelo del Barça d'aquesta temporada.
Okay.
I que no la guanya algú altre. Com a Madrid.
Ah, pensé que si és per Pep.
No, jo vull que la guanyi... Bueno, Luis Enrique també em faria gràcia. Com que Pep ja la va guanyar l'any passat, però bueno, si la guanya el Guardiola, també per mi és el millor entrenador del món.
El cuerpo técnico també tiene ganas que gane Pep.
Quin cos tècnic?
El cuerpo técnico del Barça.
El del Barça, no? No crec. Tenint en compte el que ha passat aquests últims dies, encara
per la roda de premsa, no?
Com ha vingut el del País?
Una pausa, de fer una pausa abans de les 11 i de seguida anem cap a París, a veure també com han rebut aquesta eliminatòria.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé. Recolector de clavells, repartidor de paquets, porto japonesos de tablau en tablau i nens d'escola en escola, distribueixo taronges i mel d'abella i faig transfers d'aeroport de 12 a 2.
Si vols fer un bon business, has de ser molt ràpid. Només fins al 20 de març, Business Day Citroën amb avantatges especials en tota la gamma Citroën i punt de càrrega inclòs a la gamma elèctrica. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Lion Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la gamma. Només del 4 al 22 de març. Aprofita aquesta oferta a Peugeot.es.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Per a tu, esportista, Nutrisport ha ampliat la seva gamma de barretes i batuts de proteïna, ara amb més sabors que mai. Les barretes i els batuts de Nutrisport són l'snack proteic perfecte per prendre on vulguis i quan vulguis. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, a la teva farmàcia, botigues especialitzades i al web nutrisport.es.
Ai, és que al final d'aquesta pel·li és tan bonic. Quan ella és al cotxe i el veu i està a punt d'obrir la porta, però no ho fa. És que a la vida l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
RAC 1 presenta Viatge B amb Esther Muñoz des del Saló Be Travel a Fira Barcelona. El dissabte 16 de març a les 3 de la tarda viu el Viatge B des de l'esdeveniment firal més gran d'Espanya destinat al públic viatger.
Si t'agrada viatjar i estàs decidint la teva propera destinació de vacances, vine amb nosaltres al Saló Be Travel. T'aproparem al món del viatge i el turisme a través dels seus protagonistes, agències de viatges, hotels, operadors de creuers, companyies de transport, empreses de serveis turístics. Prepareu la maleta per carregar-la d'experiències viatgeres.
El dissabte 16 de març a les 3 de la tarda, Viatge B amb Esther Muñoz des del Saló Be Travel a Fira Barcelona. RAC 1. Tots som 1.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
91.913 91913
sèrie
70070.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi.
Un minut per sobre de les 11, aquí seguim. El Tu Diràs amb el Juan Irigoyen, el Marc Marvà i també el Ferran Martínez. Deixeu-me afegir el Dani Gil des de París. Hola, Dani, bona nit. Dani, bona nit.
Hola, què tal, Gerard?
Ara sí. Ara sí. M'escoltes? Sí, 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 sí. T'escolto perfectament. Et volia preguntar com s'ha rebut aquí l'emparellament amb el Barça. Aquí li hem preguntat als nostres tertulians com ho veuen, què se'n diu aquí a París.
Màxim respecte pel Barça, entre altres coses, perquè la tornada serà a l'estadi de Montjuïc i això també, vulguis que no, pot marcar la diferència, però la veritat és que aquí a París estan bastant contents amb el sorteig de quarts de final de la Champions, són bastant optimistes, són conscients que aquest Barça no intimida tant o no té el potencial que tenia fa uns anys a Europa i la sensació és que el camí cap a la final de Wembley no serà senzill, però sí raonablement favorable, perquè si el Paris Saint-Germain elimina el Barça es trobaria l'Atlético de Madrid o el Dortmund a les semifinals, a priori dos rivals inferiors, i el que em deien avui des de l'entorn del Kelaifi és que els tranquil·litzava haver evitat el campió, el Manchester City. El Real Madrid tampoc el volien per res, perquè hauria estat tot centrat en el morbo del cas Mbappé, i el Bayern tampoc feia gràcia, perquè tot i que sembla que està fent una temporada dolenta, que està en crisi, doncs sempre és un rival amb pedigrí, és un rival perillós, amb experiència, amb Harry Kane, així que diguem que aquí a París ha caigut amb satisfacció el sorteig de la Champions.
Tenint en compte que Mbappé marxa l'any que ve, no sé si hi ha una mica la sensació de que és ara o mai pel Paris Saint-Germain.
La veritat és que sí, que estan molt il·lusionats aquí a París amb l'equip de Luis Enrique. L'entrenador asturià va dir a principis de desembre que aquestes alçades de la temporada serien més forts i és indiscutible que l'equip és més madur, està treballat, tàcticament té moltes variables, fons de plantilla, després doncs lògicament té el millor futbolista del món, el tipus que marca la diferència en qualsevol moment. A més arribarà al 100%, perquè Luis Enrique l'està dosificant en Lliga, l'està deixant descansar en alguns partits, així que és un equip que ja no es defineix tant pels cromos i per les estrelles, van marxar Messi, Neymar, és més solidari, té altres recursos, i jo crec que afronten aquesta eliminatòria doncs amb la convicció que si estan al seu millor nivell poden arribar lluny en aquesta Champions.
I no sé, tu que estàs a París, si la ferida de la remuntada del Barça al Paris Saint-Germain, que ja en fa uns anys de tot això, No sé si creus que encara està oberta, si creus que li tenen unes ganes especials al Barça des del Paris Saint-Germain.
A veure, és un partit i una data que no s'oblidarà mai, que quedarà per sempre entre les pàgines fosques de la història del PSG, però han passat 7 anys de tot allò, amb la qual cosa jo crec que s'ha digerit aquella desfeta continental. De fet, l'últim enfrontament entre Barça i Paris Saint-Germain a la Champions és favorable als francesos l'any 2021, amb un Mbappé estel·lar en l'any posterior a la pandèmia. Va fer un hat-trick al Camp Nou amb un estadi completament buit. Per tant, no diria que hi ha un sentiment de revenja, sí que tothom vol guanyar el Barça, però per la circumstància d'estar a les semifinals de la Champions, no pel fet del 6-1.
Molt bé, gràcies Dani, anem parlant durant aquests dies i aquestes setmanes. Una abraçada.
Una abraçada forta, bona nit.
El Dani Gil des de París. Hola, Joan Camí, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
I ja per aquí també el corre el Jaume Naveira. Hola, Jaume.
Què tal, Gerard? Bona nit.
Avui hem pensat, per què esperar que els de la Volta al Món, de cada divendres, quan marxen l'Irigoyen, el Marvà i el Ferran Martínez, per què fer-los esperar, si estem parlant de futbol internacional i sí, un sorteig a la Lliga de Campions? I hem dit, doncs, que s'apuntin a la festa, el Camí i el Naveira.
Això podem eclipsar una mica.
Però no entenc una cosa. Naveira, normalment, los viernes está acá desde las 7 de la tarde. I hoy que va a estar, no está.
No, aprofita a vegades quan va al Palau Blaugrana, perquè és un fidel seguidor del Barça de bàsquet, i a vegades...
La vida és complicada a vegades, Juan.
No,
especialment els divendres, no?
Sí, es muy complicado.
Los oyentes no saben que Naveira tiene el tupé más espectacular del periodismo deportivo español.
¿Sí?
Pues mira, suerte que lo has avisado tú, Juan. Okay. Porque así se empieza a apreciar este asunto.
Bueno, también tan a la alzada del bigote que porta hoy Juan Irigoyen.
Sí, increíble. Se ha comentado poco, ¿eh?
Increíble.
Sí, pero el Marvá...
Bigote bien trabajado también, ¿no?
No, el Marvá, Marvá, que es un especialista en todo lo que sea estética...
Li ha aprobado al minuto.
Sí, pero sí, normalmente sí. Això la gente se fa porque...
Pasa ¿Porque está viejo?
No. Porque una crisi o... No?
Sí, no, però sí. Normalment, eh? I Juan és entre...
Això no, no. Una crisi massa d'estupidez no. Eterna.
A mi m'agrada el doctor Irigoyen. No? A mi m'agrada. Per acabar de rematar la radiografia del Paris Saint-Germain, Joan, què hem de saber del Paris Saint-Germain en general, de la seva temporada i concretament també si ens referim a aquesta eliminatòria?
Doncs que ve d'eliminar la Real Societat a vuitens, guanyant-li els dos partits amb un gran Mbappé, 2-0 l'anada a París i 1-2 a la tornada al Real Arena. No oblidem, però, que van passar com a segons de grup amb els mateixos 8 punts que el Milan, que va ser tercer i se'n va anar a l'Europa League, i és que el líder en l'anomenat grup de la mort va ser el Borussia Dortmund, que també està als quarts de final. A la fase de grups, el París només va ser capaç de guanyar dos partits, en va empatar dos i en va perdre uns altres dos, 2-1 contra el Milan i un escandalós 4-1 contra el Newcastle, tots dos lluny del Parc dels Prínceps. A més, lluiten contra la història, ja que malgrat tenir la Champions entre sella i sella, de moment no han pogut aixecar mai aquesta competició. Amb la final del 2020, que van perdre contra el Bayern de Múnich com a millor resultat l'any passat, per exemple, encara amb Messi l'equip van quedar fora 8-0 contra el Bayern. A la Lliga les coses no els van malament, però tampoc estan per tirar coets. Sí que són líders indiscutibles amb 10 punts de marge respecte al segon, el Brest, però no han guanyat cap dels últims 3 partits. Empat a 1 contra el Rennes i empat a 0 a Mònaco amb Mbappé substituït, i empat a 2 contra el Reims amb Mbappé d'inici com a suplent. Veurem com segueix gestionant Luis Enrique, la seva estrella, que està donant molt que parlar a París. Venen de guanyar l'últim partit a la Copa, derrotant 3-1 al Niça i classificant-se per les semifinals. Aquest dia Mbappé sí que va ser titular, va marcar i va completar els 90 minuts. Ara jugaran contra el Rennes a semifinals. Podria ser el seu segon títol, ja que el primer de l'era de Luis Enrique va caure al gener i va ser la Supercopa francesa. Ja de cara al partit contra el Barça, baixes, Achraf Hakimi sancionat, apercebuts Lucas Hernández, Skriniar, Ugarte i Dembélé. Si veuen la targeta groga, no jugarien la tornada a Montjuïc. Lesionats, Marquinhos, que hauria de reaparèixer a finals de mes, Marco Asensio, que també hi hauria d'estar, Skriniar, ja s'ha exercit en solitari i també hauria d'estar disponible, tot i que sense ritme competitiu, perquè no juga des del mes de gener, i Kimpembe i Kurzawa estan descartats. Luis Enrique parla demà i el Paris Saint-Germain juga diumenge a 8:45 a casa del Montpellier, i avui també ha parlat Marquinhos, el capità del Paris Saint-Germain, valorant aquest emparellament amb el Barça.
Barça c'est toujours une équipe qui est historique, toujours une équipe.
El Barça és un equip històric, un equip que sempre s'ha de respectar. Ens hi hem enfrontat unes quantes vegades en el passat, amb moments bons i d'altres de no tan positius. Ens haurem de preparar de la millor manera possible. Crec que no hi ha favorit. Serà important estudiar el rival per saber com juguen, però sobretot ens hem de focalitzar en nosaltres. Ja vam mostrar la nostra fortalesa i les nostres qualitats en l'última eliminatòria contra la Real Societat.
Si on fait de belles performances com on a fait ces deux matchs contre Real Societat.
Aquesta és l'única veu, de moment, del Paris Saint-Germain, que ha valorat l'eliminatòria. Demà, la més esperada, la veu de Luis Enrique, a veure què en diu, que s'enfronti contra el seu equip, contra el Barça. Vols dir alguna cosa?
Sí, ara que repassava un altre motiu per creure en el favoritisme del PSG, perquè aquests equips, que sempre els campions, sempre hi ha un moment que estan molt contra les cordes. I el PSG, a la primera fase, com ara repassava el Joan Camé, va estar pràcticament amb un peu i mig fora, perquè era el grup de la mort, sí. I hi havia un triple empat i va estar patint moltíssim.
A la penúltima jornada, no? Crec que era contra el Newcastle.
Estàvem fora.
Tirant de memòria, sí. Que estava perdent i acaba remuntant.
A l'última jornada és quan li donen un penal al Paris Saint-Germain.
Ah, exacte, és aquí, oi? Exacte,
que
és aquí,
sí. Si haguéssim perdut aquell partit estàvem pràcticament eliminats.
Sí. Vull dir que veus, no? Tots són arguments.
Segurament, des d'aleshores, Jaume, han evolucionat. Li has vist una evolució en aquest Paris Saint-Germain?
Sí, perquè jo crec que el Paris Saint-Germain, doncs, ara mateix, i ho hem vist a l'eliminatòria contra la Real Societat, doncs, funciona bé com a conjunt. Jo diria que si repassem tot el que és el cicle, el que l'AIFI, des que ell es va fer propietari del Paris Saint-Germain, jo diria que és l'equip més sòlid i més creïble del Paris Saint-Germain segurament des del de Thomas Tuchel, que va jugar a la final, no? Jo crec que si traiem aquests dos, doncs, i després de les temporades de Blanc, que no van estar malament, doncs jo crec que després no hi ha hagut equips que te'ls creguessis de veritat, no?, el Paris Saint-Germain. I jo aquest PSG me'l començo a creure precisament pel fet de que ja no està tan farcit de superestrelles, no? I segurament, doncs, amb Mbappé com a màxim referent, però amb jugadors, doncs, segurament més treballadors, més solidaris, que aporten més, doncs, pel que fa al treball defensiu, i que no tenen, doncs, aquest rol de superestrelles, doncs jo crec que és un equip que col·lectivament funciona millor, i a més és un equip que si avalues també la qüestió física, o sigui, és que té uns quants avions, no? L'absència d'Ashraf al partit d'anada jo crec que és una bona notícia, perquè al final és un lateral que en atac et pot generar moltíssim, que després en defensa, doncs, també té moltes cames per poder recuperar situacions de desavantatge, i que jo crec que seria un jugador difícil de superar. Nuno Mendes, a l'altra banda, doncs, no fa gaire que ha tornat a lesió i cada cop està entrant més, i és un jugador, doncs, que si està bé també hauria de ser titular. I aquí al final hem de comptar també amb quines possibles variables, no? Pot utilitzar Luis Enrique a nivell tàctic. Contra la Real Societat ja vam veure que va posar Dembélé, sí, pràcticament a mig centre. I amb això va desajustar totalment el pla de partit de la Real, almenys durant els primers 30-40 minuts. O sigui que jo crec que estem davant d'un rival que és complicat, i d'un Luis Enrique, doncs, que al final és un entrenador que anava a preparar molt bé els partits.
Sí, i que a més juga contra el Barça. Vull dir que el Barça, sí, l'haurà vist i se l'haurà remirat als partits de dalt a baix, amb especial motivació, entenc. No sé si creieu que pot estar motivat, jo crec que sí, però especialment per això, no? I Luis Enrique, no sé si és un dels motius pels quals us preocupa més aquest equip.
Luis Enrique i el seu cos tècnic, perquè té un cos tècnic molt complet, que fa molt temps que treballen junts, molt preparat. Rafa Pol, Iturzue, jo trobo que ara mateix, bé, per això és el favorit també de Deco, no? Per substituir Xavi en futur. Serà molt difícil, o és pràcticament impossible treure'l d'allà, però vaja, que són arguments de molt pes, i no només per l'entrenador, sinó per la gent que l'acompanya, que també està superpreparada.
Per intentar, o sigui, tenir una mirada optimista en clau Barça i veure quins defectes li podem trobar en el PSG, per mi hi ha dues coses, i veient només l'eliminatòria, tant que es parla de la Real Societat, eh? Sí. En el partit de tornada els hi fan un bany amb el canvi tàctic, on jo vull veure si segueix repetint el que va fer, perquè allà va jugar amb tres extrems, que Dembélé no va actuar d'extrem, però va jugar amb Barcolà, amb Mbappé i amb Dembélé.
Els dos partits d'inici va jugar amb la
per
mateixa
això. Alineació. I a veure si això ho segueix fent o no, perquè Gonzalo Ramos no ha acabat, no, de quallar, però en canvi, en el partit d'anada, la Real Societat li domina moltíssim. Durant mitja hora Jo crec que li treu la pilota, el Paris Saint-Germain pateix, la Real Societat no és capaç de definir, però
és un equip treballat, la Real Societat.
Sí, sí, sí. És a dir,
no és que te domina qualquiera.
Sí, sí, el Barça, és a dir, bueno, sí, si recordes el Barça patint a Noeta contra la Real Societat, igual que va patir el Paris Saint-Germain, però vull dir que en el pla de la gent que ens escolta, que potser no ha vist el Paris Saint-Germain, sí que la Real Societat, aquí amb la Lliga, l'hem vist contra el Barça, i la Real Societat li va dominar molt
en
el Paris Saint-Germain. Sí. Sí, sí, però vull dir que en el partit d'anada va passar això. I després, que hi ha jugadors joves que té el Paris Saint-Germain, que com diu el Navera, són avions, però són bastant joves, o sigui, l'equip està molt renovat amb jugadors joves que en els moments importants de la Champions, doncs a veure com acaben de respondre en una eliminatòria, vull dir, Ugarte, que deia Ferran, Zaremerí, Barcola mateix, vull dir que són, també hi ha incògnites aquí on et pots agafar a l'hora de pensar en l'eliminatòria.
Sí, els dos equips tenen equips joves, no? Ai, perdó, sí, equips joves, la mitjana jove, amb futbolistes inexperts en aquestes rondes, sí, de la Lliga de Campions. Sí,
físicament,
això sí.
O sigui, no té res a veure. Mm. O sigui, els tres noms que hi ha ara mateix al Marbà, sí, mm, són realment avions.
És a dir, allò que t'imagines, un partit obert de corre, no, això és la mort al
sí,
Barça.
Sí, el problema és que el Barça... Total. No tiene un centro del campo, como se mostró contra el Nápoles, para dormir, para que eso no te pase.
A veure si arriben, però clar, a veure com arriben també Pedri, sí, i De Jong, clar, sense cap
tipus sin ritmo, sí, contra estos tipos.
Però igualment és molt difícil, i més durant 90 minuts.
Y una duda que yo tengo, pero es en plan, ¿Mbappé viene con más ganas a jugar este partido? En clave su fichaje con el Madrid.
Segur.
És probable, sí.
Sí, sí. No sé, jo tampoc, això no sé si li dóna... Jo crec que Mbappé...
Un jugador així, jo crec que té ganes, no?
Sempre.
Quan sona la música de la Champions...
El Mbappé vol guanyar la Champions per marxar del PSG...
Per la porta gran, no?
Sí, sí. No, i que ningú li pugui dir que ha hagut de marxar al Madrid per guanyar una Champions, saps? O sigui, que ell també tiri de que és capaç de tirar el carro i de convertir un club que històricament Europa, doncs, no té tradició en un equip guanyador.
Però tampoc crec que sigui aliè al que significa, no? Jugar un partit contra el Barça amb aquests condicionants. No, és a dir, no crec que la motivació la porta de sèrie qualsevol jugador professional en aquestes alçades de la competició, però jo crec que hi ha aquell punt també de, no? Ostres, estic jugant contra el futur etern rival
del... no sé, Joan, si va tan enllà el cap del futbolista, eh? No... Potser sí.
No crec que sigui determinant, però...
Nosaltres som més romàntics que ell en aquest
sentit. Pot ser. Després, una cosa que deia el Marbà, i crec que és una de les claus també, és a dir, estarem tots d'acord que si mirem la plantilla, doncs probablement posem el Paris Saint-Germain molt a prop d'altres equips que estan a quarts de final, però per a mi, City, Madrid, Bayern fins i tot, ja em deixo un...
Arsenal.
Sí, fins i tot ara, no, potser els tres primers que he dit, jo crec que tenen jugadors molt més consolidats i contrastats.
Totalment.
En aquesta competició. Sí, sí. Encara que no estiguin bé, hi ha alguns que sí, per exemple el Bayern, sent una temporada bastant nefasta del Bayern, crec que hi ha jugadors que han jugat molts partits d'aquestes característiques, i això el Paris Saint-Germain no en té tants. És un equip en construcció, de fet ho és, ja ho ha dit moltes vegades Luis Enrique, només que el que veiem, com deia el Naveira, el que era el PSG el mes de novembre amb el que és ara, i segueix sent un equip en construcció, i a mi se'm fa difícil...
Però té una cosa, que a mi, respecto del Barça, vos como... tenés muchos más, porque tienes jugadores campeones del mundo, como Mbappé, tenés a Marquinhos, que tiene final de Champions,
Lucas Hernández,
tenés Donnarumma...
El Barça
tiene uno solo.
No, però el Barça té...
Uno solo, el delantero, Lewandowski.
Té Lewandowski, té Gundogan...
Gundogan,
perdó. Christensen... que també té una... Christensen té una Champions, no? Amb el Chelsea.
No, però... Però que vull dir que evidentment...
Sí, però
no...
Però no juega de... No como central.
No, estic d'acord.
La diferència és important, però crec que al Barça li hauria pogut tocar, per mi, rivals més difícils que el Paris Saint-Germain, sent el Paris Saint-Germain un equip difícil, òbviament, eh?
D'aquest duel Araujo-Mbappé, sentíem al principi del programa Araujo dient encara no sé on jugaré, tu Naveira tens molt clar que el posarà de lateral dret, tenim uns quants dies i unes quantes setmanes per parlar-ne, però així d'entrada, la primera sensació, creus que l'emparellarà Xavi?
Jo crec que és probable, i que més que posar-lo segur a lateral dret, que segons on estigui Mbappé, igual va movent Araujo de posició, perquè al final si tens Araujo i a Koundé a l'11, doncs saps que són dos jugadors que et permet una mica intercanviar la posició. Òbviament, Araujo jo crec que és millor central i més contundent que Koundé, però sabent que Xavi, doncs, quan s'ha trobat amb una amenaça d'aquest tipus, com ho ha fet amb Vinícius moltes vegades, i que aquest any ja no li va sortir bé perquè el va posar de lateral dret Araujo el dia de la Supercopa i Vinícius estava jugant més pel mig, jo crec que Xavi, doncs, haurà pres, vull pensar, d'aquesta errada i tindrà en compte, doncs, en quines zones mourà més Mbappé perquè Araujo estigui a prop d'ell.
Doncs jo crec que jugarà Koundé, perquè per un argument que no hi ha jugador a la plantilla del Barça que conegui més Mbappé que Koundé, perquè l'ha tingut entrenant a la selecció durant grans competicions, començant pel Mundial de l'any passat, i només per entrenar durant un mes i mig dia rere dia amb Mbappé, crec que el coneix prou bé. I després, en la línia del que deia el Jaume ara, si mantens a Koundé a la dreta, Araujo pot anar a l'ajuda, potser, i si tens a Cubarsí, doncs per Kolo Muani o qui jugui al mig, i crec que per fer el 2-1 contra Mbappé, entre Koundé i Araujo, el poden tapar bé. I ja et dic, crec que Xavi no mourà massa peces en aquest sentit, perquè Koundé és el jugador que millor el coneix de la plantilla.
No, y la realidad es que yo entiendo lo que decía Camí. Cuando vos tenés un extremo bien puro, te puede servir, como era quizás Vinicius más la temporada pasada, que se queda más en banda. Pero ya cuando tenés un tipo que se te empieza a meter para adentro, como es el caso de Mbappé, como fue el caso de inicio de temporada, es mejor que lo moleste Koundé y que después te lo termine de rematar Araujo que de plantearle un duelo.
Sí, però és que al final és que tens a dos altres jugadors que poden ser Dembélé i Barcolà, és a dir, que potser Mbappé t'atrau a dos jugadors, però és que després tens dos duels individuals a altres zones de... Vull dir, que evidentment... Jo crec que...
Què prefereixes? Mbappé en 1-1
amb... I Mbappé del mig de fals 9.
És que no, Mbappé pot o jugar de fals 9 o de 9, que ha jugat gairebé tota la temporada, o et pot jugar per fora. El problema és aquest, que buscar aquestes ajudes constants amb Dembélé, però és que si el PSG gira el joc, et troba Barcolà, que és un jugador... igual de ràpid que Mbappé, potser.
Vull jo gairebé prefereixo deixar Dembélé sol davant el porter. Que Mbappé en l'1 contra 1.
Para, ja sé que... És que no ha fotut un gol en tota la Champions i vindrà aquí i...
Aquesta és la profecia de Poquí al mes de setembre.
Eso es obvio.
Escridassat a l'Olímpic Viscompanys.
Dembélé eliminarà el Barça a la Champions.
Escridassat a l'Olímpic Viscompanys o no?
Bueno, si l'escridassaven quan era jugador al Barça...
Ara amb més motius, no?
No vull dir, xiulada forta, preveu xiulada forta?
Sí, bueno. Tampoc jo crec que no es passi...
No estic dient que fos Luis Figo, però vull dir que...
No, tampoc crec que... Certa indiferència, sí que va marxar malament i per això sí que pot haver-hi una xiulada considerable.
O sigui, amb Dembélé és capaç de que es xiuli o que hi hagi gent que l'aplaudeixi. O sigui, sempre ha sigut una esquizofrènia total.
A ell li va el mismo.
Sí, a ell sí, li és absolutament igual. Però en el perfil defensiu del Barça davant de Mbappé o de Barcolà o Dembélé, jo crec que gràcies a que s'ha aconseguit fa... un mes i mig, una estructura bastant sòlida, amb Koundé, Araujo, Cubarsí i Cancelo i Christensen, jo crec que t'has de fiar d'això. És a dir, t'has de fiar més d'on et sents tu segur amb això. El Barça ara amb això se sent segur, se sent sòlid, està ben estructurat, que no fer algun invent per intentar reduir Mbappé, perquè a més tinc la sensació que quan tu hagis inventat una cosa tens un entrenador rival davant que te n'haurà inventat dues diferents. Per tant, tu fia't el que tu saps fer bé, la teva estructura defensiva que t'està funcionant, perquè Luis Enrique ja serà capaç de o intentarà girar-li la truita i quan t'ho trobis, doncs segueix sent fort amb el teu, perquè si vols jugar, jo crec, a un intercanvi de tàctic, sortiràs perdent.
I sobretot crec que la clau passa perquè el Barça ataqui molt bé, tingui molt bé la pilota. És a dir, com millor ataqui, millor defensarà. Com més a prop estigui de la pèrdua, menys probabilitats tindrà el Paris Saint-Germain de córrer, perquè si no ataca bé, es precipita, que això li ha passat bastantes vegades aquest any al Barça, a la mínima que hi hagi espai, tenint en compte que la línia defensiva estarà a l'alçada del mig camp, perquè el Barça no replegarà, és a dir, no veig, vaja, no m'entra el cap cada cop. no ho farà, que entregui totalment la pilota al Paris Saint-Germain i es tanqui el Barça, no ho farà, doncs si deixa un mínim espai entre els llançadors que té i la velocitat, allà pot matar l'eliminatòria.
Em pots recordar els apercebuts del Paris Saint-Germain que ara deies, Camí? Perquè el Barça també en té uns quants i crec que és una cosa que pot marcar també l'eliminatòria.
Doncs mira, Lucas Hernández, que serà titular, Skriniar, que en principi arriba però no tindrà ritme competitiu, el més normal és que no jugui, Ugarte no està sent titular a la Champions, i Dembélé, que també té tota la pinta que la veurà al partit demà.
Sancionat a Graf, no podrà jugar a l'anada al Parc dels Prínceps, però és que el Barça al Parc dels Prínceps té Lamine Yamal, Frenkie de Jong, Christensen, Ferran Torres, Joao Félix, Araujo i Sergi Roberto apercebuts.
O sigui, la Christensen no la tenia present.
7 apercebuts, em sembla, que són...
A veure, tots titulars, no?
Lamine Yamal, titular.
No, Joao Félix no, i Ferran.
De Jong, titular, si arriba en condicions, si no, potser sortirà des de la banqueta, però jo crec que per poc que pugui jugarà de titular. Christensen, titular. Araujo, titular. I veurem què passa amb Ferran Torres, Joao Félix... i Sergi Roberto, que a priori serà suplent. Però sí, Lamine de Jong, Christensen...
Sergi Roberto, no sé si serà suplent o no, però té pinta que pot ser important, veient com arriben Pedri i de Jong.
Sí, però vull dir que són 7 apercebuts.
Sí.
El partit de Sergi Roberto...
Són 7 apercebuts en un partit en el qual no pots guardar absolutament res, i en què si has de fer una falta, l'has de fer i has de veure la grua, eh?
El más peligroso ahí me pensé que será Ujo.
I Christensen, no? Jugant al mig del camp...
Sí, Christensen pot no tenir recanvi, bàsicament.
Sí. Christensen, perquè aleshores retocaria una altra vegada doncs la clau, no?, d'aquestes últimes setmanes, de base sòlida, etc. Vull dir que compta...
I a més, i Gerard, em sembla important destacar el tema de Christensen, perquè, a veure, sempre es nota que un jugador d'una posició tan sensible com aquesta, quan té una groga, abaixa una mica, no?, la intensitat dels seus duels, i a mi em va semblar que Christensen, el dia del Nàpols, després de rebre aquella groga que en realitat va succeir després d'una acció que era fora de joc i que va haver d'aturar l'atac del Nàpols posterior, que no s'hauria d'haver produït amb una entrada bastant forta, però vaja, la groga se la va endur igualment i jo crec que Christensen, als minuts posteriors del partit, va baixar molt la intensitat dels seus duels. Per tant, doncs, em sembla una qüestió important, perquè crec que Christensen, no sé si per estar encara adaptant-se a aquesta posició, per no sentir-se tan segur com sí que ho pot estar a la posició central, doncs em sembla una qüestió rellevant.
Mira, tenim horaris de la jornada 31 de Lliga. I és una jornada important perquè és la jornada que queda al vell mig de l'anada i la tornada d'aquesta eliminatòria de quarts de final entre el Barça i el Paris Saint-Germain. Tots els equips espanyols juguen dissabte. Tots els equips juguen dissabte, serà un super dissabte, evidentment, aquí a RAC1.
13, no? Dissabte 13, és?
Dissabte 13 d'abril, sí. El Barça, recordo que juga dimecres al camp del Paris Saint-Germain i després... dissabte a les 9 al camp del Cádiz, al Nuevo Mirandilla. No sembla a priori el millor horari, perquè a banda d'un viatge, recordo que el Barça la setmana següent juga dimarts, per tant és dissabte a les 9, no podien haver posat diumenge perquè no, bàsicament no
podien haver
aquestes 72 hores, però és l'horari més tard i en viatge pel mig. No sé si estaran gaire contents a Can Barça. És veritat que també és el que juga dimecres, és a dir, és el que d'alguna manera té menys temps també per recuperar, perquè el Madrid juga dimarts aquella setmana. El Madrid, que jugarà just abans al camp del Mallorca a partir de 6:45 de la tarda, i l'Atlètic de Madrid, que també juga dimecres, en aquest cas a casa, al Quivitas Metropolitano, rebrà el Girona a partir de 2:00 del migdia. Per tant, a 2:00 l'Atlètic de Madrid, a 6:45 al Madrid i a 9:00 al Barça. Això deu ser qüestió també de televisions, etc, però insisteixo que no sé si, ara que es miren tots els horaris amb lupa, no sé si estaran molt contents, tenint en compte que el marge de descans en viatge pel mig serà, diguéssim, el mínim que hi pot haver, perquè el Barça no podia jugar diumenge, el mínim que hi pot haver per afrontar la tornada, que serà, com dic, dimarts, al Lluís Companys.
Però veient el que, per exemple, va passar el dia del Mallorca, no?, amb Lewandowski...
No, aquell dia
pinta que a Cádiz
jugarà...
el viatge se l'estalviarà algú que altre, eh?
Sí,
jugarà. Marc Guiu, titular.
Una cosa, a 2:45, no han tingut estona per publicar els horaris, aquesta gent de la Lliga?
Sí, els han sabut...
Han anat a sopar, allà al xisto.
Els de la Champions els han sabut a quarts de sis, i sí, a quarts de dotze, doncs els han acabat traient.
Segona, que està tancat el Mundo Deportivo, està content.
Mirar el lado bueno.
Sí, sí.
No, trabajan a cualquier hora, gente comprometida.
Sí,
¿por qué ves el vaso medio vacío?
La segona també ha sortit a l'hora de l'Espanyol, això t'interessa. Divendres, un altre divendres, que a mi, al camp del Leganés.
A Madrid.
Oh, Leganés, Espanyol, compta el partit, 8:45. Això sí, pot sí, ser... Sí,
sí. Ja... Mira, mira quin somriure.
Madrid, Madrid, ciutat agraïda de visitar.
Sí, no? Un divendres, 8:45 de...
No, les 9. Perfecte. Vas a votar que Leganés Espanyol.
Quan acabis...
Partit per la zona alta.
Clar...
Després...
A sopar.
A sopar i...
Li estan fent els ulls espurnejant.
Xirivites.
No, te'l pots imaginar?
Una última derivada. abans de passar a analitzar també el Madrid City i les últimes eliminatòries de quarts, una última derivada. El Mundial de Clubs, que si ja estava complicat pel Barça quan l'Atlètic de Madrid va superar l'eliminatòria contra l'Inter de Milà, ara, amb l'Atlètic de Madrid jugant contra el Borussia Dortmund i el Barça contra el Paris Saint-Germain, vaja, jo crec que ja l'únic escenari que contemplo és que el Barça arribi a la final i acabi guanyant la Champions i que es pugui classificar per aquesta via, perquè superar en punts a l'Atlètic de Madrid ho veig complicat.
Si t'hagués tocat l'Atlético, mira, però ara
sí,
com està
el quadre... Era aquesta la clau, sí. No? La volta de...
Com està el quadre,
no, eso lo tenés claro. ¿Qué tiene que pasar, vos, que lo tenés clarísimo?
No, claríssim no.
No. Ara hauria de perdre l'Atlètic de Madrid els dos partits que té contra el Borussia Dortmund i el Barça, si pot ser, guanyar els dos.
I encara li quedaria
empatar a semifinals.
Ah, no, impossible.
Però clar, això no, el pitjor dels casos, i encara li quedaria empatar un partit a semifinals. Vull dir que està...
Sí, crec que l'Atlético... En el rànquing dels 4 anys, no?
Sí.
Porta 65 punts, el Barça en porta 59, sí. I llavors cada victòria a partir d'ara són 2 punts, cada empat n'és un punt,
sí.
I cada ronda que passes és un punt més. Clar, el tema és que per aixugar, ja amb els pocs partits que queden, les poques rondes que queden, 6 punts, sembla molt difícil, i efectivament, doncs, ara mateix ja estem en un escenari on o l'Atlètic de Madrid fa una eliminatòria molt dolenta i el Barça la fa molt bona, o vaja, o el Barça ja es veuria abocat a haver de guanyar la Champions League.
Són 50 milions, no, esto? Lo que
sí,
se pierde.
Sí.
Shakhtar i Anvers. Dos partits que el Barça va perdre. Si només que n'hagués guanyat un i que n'hagués empatat un altre, ara potser la cosa ja estaria una mica, no dic...
Però si haguessis, que es parla molt de Shakhtar i Anvers, serien 4 punts més, no? Si haguessis guanyat aquests dos.
Sí, sí.
O sigui, estaries a 2 de l'Atlético.
Sí.
Que estàs a 6, vull dir que seguiries darrere.
Sí, sí, sí. Sí, sí, però seria una possibilitat bastant més real que...
No perdis contra el Bayern Múnich i el Manchester City.
Sí, sí. Es perda contra el Shakhtar i contra l'Anvers. Farem una pausa i quan tornem parlarem de l'eliminatòria entre el Madrid i el City. Jo crec que estarem d'acord que l'Atlètic de Madrid ha sortit feliç d'aquest sorteig. El Dortmund, tenint en compte els equips que veia que hi havia per allà al mig, també estava content. El Paris Saint-Germain, ja hem sentit el Dani Gil que deia, que allà també estan pensant a veure si poden arribar a la final. I el Barça, sí, li ha tocat al Paris Saint-Germain, però el quadre, diguéssim, que seria molt pitjor si estigués a l'altre costat. I el Madrid, i el City. Ara en parlem i sentim reaccions de tots dos equips. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Baller.
Has muntat un xou espectacular. Ha estat fàcil?
No, just abans de començar se'n va anar la llum, però el meu equip ho va solucionar tan ràpidament que fins i tot vam començar puntuals.
El teu Opel i tu també sou un tàndem perfecte. Per això sabeu que el millor és fer el manteniment anual a Opel Service amb lubricants Total Energies. Demana la teva cita online i entra en el sorteig de regals sorprenents. Condicions a opel.es.
Hola, Teresa. Sí, sí, t'entenc. Viure el camp és guai, però si estàs tranquil. Mira, t'envio per mail la info de les assegurances i l'alarma i ho comentem, d'acord? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Aquesta Setmana Santa amb Rosa dels Vents gaudeix de les primeres vacances de l'any en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'una Setmana Santa inoblidable. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
RAC+1, podcast.
A RAC+1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix.
Us proposem unes sessions de psicologia de proximitat, clares, directes i sempre amb bon humor.
I una cosa molt important, Xavier, sense divan, que la gent pot seure on vulgui, no? Vull dir,
home, ja fa temps que no hi ha divans, Marc. Ai, si el Freud aixequés el cap.
Tranquil·lament. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC+1.
Tots som...
Més...
U. Quantes vegades has dit... Algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Lion Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la gamma. Només del 4 al 22 de març. Aprofita aquesta oferta a Peugeot.es.
Això.
De Bruyne takes a deep breath. It's gone in! I think it's an own goal! The only thing that matters is City lead 3-0, and surely now they're on the way to the final. Mahrez, Foden, Alvarez, get your passports ready, book your flights, we're going to Istanbul.
4-0 de l'any passat, el 4-0 que li va clavar el Manchester City al Real Madrid amb el Marc Marvà a l'Etihad, Marvà.
Quins records.
Sí, eh?
Impressionant, eh?
Trigava per sortir el tema.
Va ser... El Miquel no ho has digerit encara que estigués a l'Etihad.
Hola, Gut, eh?
Hola, però sempre que es parla d'aquell dia... No, doncs jo, s'ho fa bon i bé. Jo hi era, jo era allà, saps?
Sempre
s'ho fa bon i bé.
Un dia històric pel futbol.
Va
ser una nit màgica, allò.
Home, i tant.
Vull dir que... Però que te molesta?
No!
Però si tu ho dius moltes vegades, també.
Li fa ràbia.
No, jo no parlo de mi.
Li hauria agradat ser-hi, ell. Li hauria agradat ser-hi.
No, evidentment, a mi també m'hauria agradat de ser-hi, però, clar, és allò que avui... El primer que m'ha dit quan és a la redacció... És, avui parlarem del City, hòstia, el partit del Madrid de la temporada passada, eh? Jo vaig ser, ho sabies? És el primer que m'ha dit quan ens hem vist, eh?
Quin mentida, eh?
O sigui, ni que si les crosses i l'operació...
A veure, per l'altre costat del quadre, Madrid-Manchester City, anada al Bernabéu, tornada a l'Etihad una setmana després. Una eliminatòria agut que s'està convertint en un clàssic, eh, últimament?
Això és correcte, perquè fins ara són 10 enfrontaments, només 2 en fase de grups, o sigui, la resta són eliminatòries, quan s'hi juguen les garrofes, 1 a vuitens, 3 a semifinals i aquest de quarts serà la tercera temporada consecutiva, a més, 2020, 2022 i l'any passat, i Chiqui Begiristain comença a estar-ne tip.
Lo que me ha salido es que qué pesados, ¿no? Otra vez, ¿no? Que aburridito ya con las bolas estas, siempre lo mismo, ¿no?
Doncs està avorridito ja, Chiqui Begiristain de les boles estes, que sempre surt al Madrid, són, per cert, declaracions a Movistar.
Has recordat el Basté quan diu allò de pesats, no?
Sí. Pesat! Allargant molt la...
Sí,
no?
Sí.
Correcte. Fa 2 temporades, passa al Madrid, és aquella remuntada inversemblant, el City guanyant 0-1, traient Mendy el gol de Grealish, que era el 0-2, a tocar el temps afegit, i el Madrid remunta i acaba passant a la final i guanyant el títol, i la temporada passada passa al City, el dia que Marc Marvà i Núria Bernils, la seva muller, eren a l'estadi del City, a l'Etihad, amb aquell 4-0 que és una exhibició. A dia d'avui és un duel entre el líder de la Lliga Espanyola i el tercer de la Lliga Anglesa, que està
molt a prop de ser líder també, i que hi ha moltes bufetades per veure qui és el campió de la Lliga Anglesa, que està més ajustada que mai. Ancelotti li han preguntat si el City és el millor equip d'Europa.
Cuando tú empiezas la Champions League es ganar la competición. Y si tú quieres ganar la competición, tienes que ganar a los mejores. Obviamente puede ser que el City es el equipo mejor en Europa en este momento. No sé, lo vamos a ver. Nosotros tenemos toda la confianza del mundo. Si queremos ganar la Champions, tú tienes que ganar al City.
Probablement recuperarà Courtois, Militao i Ceballos, baixes a dia d'avui per jugar aquesta eliminatòria. Evidentment, Jude Bellingham, que no jugarà el partit de demà al camp de l'Osasuna perquè està sancionat, si no passa res entre mig, podrà arribar a aquesta eliminatòria contra el City. Hi ha una altra amenaça a banda del rival, que són les targetes, perquè hi ha quatre amenaçats de sanció: Vinícius, Bellingham, Camavinga i Tchouaméni. Els quatre jugadors del Madrid que si veiessin groga a l'anada no jugarien la tornada. Però també hi ha un factor que hi haurà qui el mirarà d'una manera i hi haurà qui el mirarà d'una altra, que podria afavorir el Madrid, que és el calendari abans del partit d'anada. Perquè només té dos partits, el Madrid, abans de rebre el City. El de demà a Pamplona i a casa contra l'Atlètic Club el dia 31. Això és 9 dies abans de jugar contra el City. Mentre que els de Guardiola demà juguen quarts de Copa a casa contra el Newcastle, han de jugar partits de Lliga, encara que sigui a casa, contra rivals tan durs com l'Arsenal i l'Aston Villa, i el 6 d'abril, 3 dies abans del Bernabéu, van al camp del Crystal Palace a jugar-hi partit de Lliga. Diu Guardiola que això d'enfrontar-se al Madrid comença a ser ja una tradició a la Champions.
Yeah, we don't have another option.
No tenim una altra opció, serà la tercera temporada seguida i ja és gairebé una tradició. Ens enfrontem al rei de la competició, però el sorteig és el que és. Encara queden unes quantes setmanes abans de l'anada a Madrid i espero que hi arribem en un bon moment.
First game in Madrid and yeah, we see.
Sempre ha passat que ha jugat la tornada a casa. I és un detall important, espero que es compleixi la tradició aquesta temporada, tot i que Guardiola a aquest detall de jugar la tornada a casa tampoc no hi dona tanta importància.
It's not necessary to say what.
No cal dir què significa el Madrid en aquesta competició. La temporada passada vam jugar la tornada a casa i l'anterior al seu camp. El sorteig ha anat així i haurem de fer dos bons partits per passar.
Pel partit de demà contra el Newcastle recuperen Grealish, un jugador que la temporada passada va tenir molts minuts i que va acabar sent important, però tenen les baixes d'Ederson i De Bruyne, que haurien d'arribar, tot i això, a l'eliminatòria contra els blancs.
Ortega ens ha demostrat un nivell altíssim des del primer dia. Sempre que ha hagut de jugar ho ha fet bé. Pel que fa a Ederson, està millorant i espero que després de l'aturada estigui a punt. I De Bruyne no jugarà demà. De fet, ja va jugar amb molèsties a Liverpool. Va millorant. El seleccionador belga ha permès que es quedi aquí i espero que estigui a punt pel tram final de la temporada.
That's why I'm grateful, because he didn't feel good and can recover for the last part of the season.
Serà la primera vegada que s'enfrontin des que el City és campió. És una obvietat perquè va ser campió de la temporada passada, però no sé si això també li pot donar a l'equip de Guardiola, més enllà del joc, que tingui un punt més d'ofici en aquesta competició per haver aconseguit ja d'una vegada per totes trencar el sostre de vidre que tenia sense haver pogut aixecar l'orelluda. Amenaçat de sanció al City només Rubén Díaz. I per cert, no s'ha canviat l'ordre de l'eliminatòria, que és una cosa que s'havia comentat, perquè juguen l'Atlètic de Madrid i el Madrid en dies consecutius al partit d'anada, però al final s'han mantingut tots dos dies, o sigui que el dimarts 9 d'abril el Madrid rebrà el City i l'endemà, dimecres dia 10, l'Atlètic de Madrid rebrà el Borussia Dortmund.
No pensàvem que ja havia tornat a sortir.
El 36, eh?
Només faltava això, eh?
Només faltava això, que haguessin
canviat l'ordre dels partits d'anada i tornada. Molt bé aquesta microinvitació, eh?
Sí, bueno.
Tens cosetes, no? Perdona, avui.
Tenim cosetes, eh?
Què, Madrid City, us ve de gust una altra vegada o no?
Marrà, comença tu, que...
Jo?
¿Cuándo fue la última vez que viste un Madrid City?
¿Un Madrid City?
¿Cuándo fue la última vez?
Doncs,
no, te estoy dando el pie para que viene con el...
No, però estava pensant... Mira, una curiositat. L'any passat, Guardiola i el City van canviar d'hotel després de quedar eliminats a les semifinals aquelles al Bernabéu.
Sí.
I aleshores van decidir canviar d'hotel on sempre anaven a Madrid per al partit d'anada. I això els hi hauria de donar sort o no.
Ara repetiran.
I ara, a veure, sí, no ho sé, encara no ho sé, però no sé si repetiran hotel. Home, la idea seria que sí, després de mala sort d'aquelles semifinals. O sigui, el que deia el Miquel, que jo crec que s'han tret un pes a sobre, és així. el que van aconseguir l'any passat, perquè el funeral al Bernabéu, no? Fa dos anys.
Sí, és que allò, aquell partit
allò va ser increïble.
Sí,
i l'any passat ho tenien molt.
Ho tenien, sí, de fet, recordo que ho va dir, no? Guardiola al final del partit, de dir, vam jugar amb això, vam jugar totalment, amb les ganes de dir aquesta no...
I sobretot a l'anada. Això, a l'anada els va condicionar d'alguna manera i van dir que no torni a passar una cosa semblant, i a l'anada van ser una mica...
Un partit molt més pla, recordo, exacte, sí. És veritat. I en canvi a la tornada, però... El City, a veure, jo crec que aquest any no està al nivell 10 com l'any passat.
L'any passat a casa era una... la sí, perfecció, no? Bayern, Madrid...
A casa i fora.
Sí, però a casa sobretot, no?
I, I aquest any els pots enganxar. L'altre dia, el dia del Liverpool, la segona part van patir molt. Vull dir que l'eliminatòria està oberta, però el City, jo crec que en clau Barça era el millor rival, òbviament, perquè li toqués en el Madrid, i és un rival que el Madrid patirà. Va tirar molt perquè estarà molta estona sense la pilota, perquè jo crec que té arguments perquè ni Vinícius ni Rodrigo els hi puguin fer mal, i home, és un partit que si el Madrid no fa les oportunitats que tindrà, que no en tindrà gaires en principi, o seria la idea, jo crec, del City, el City dominarà segur, això jo ho tinc clar.
En otro momento me da la sensación de que el mejor rival que le podía tocar al Madrid era Guardiola, ¿no? En clave Barça. Este año, en clave Barça, por el run que hay detrás de Guardiola, no sé si es el mejor, porque si encima el City o elimina al Barça, al Madrid, y gana la Champions, es como que puede ser peor. El partido es el mejor partido que se puede ver, creo, ¿no? Hoy en día, ¿no? El Manchester City contra el Real Madrid, me parece que no sé qué. ¿Qué partido me parece más atractivo que ese? A nivel de aficionado...
Neutral, sí.
Sí, neutral. El campeón, uno de los mejores equipos en forma de Europa en este momento, que es el Madrid.
Los con jugadores,
sí. Con todo lo que implica el Madrid en la Champions. Divertidísimo. En cuartos, encima, dos partidos. No es que te encuentras una final que está más atenazado, ¿no? Que puede ser el punto que ninguno termina de ser 100% lo que es. Va estar divertido.
Sí, és una obvietat que crec que cap dels dos, no, ha acabat content amb el sorteig, no?
No, un que potser... cap dels dos està en el millor moment tampoc, perquè ara el Marc deia que el City, bueno, perdona, el millor moment, amb la versió
top,
top, no? El Marc deia que el City no va estar, però és que agafes el Madrid, i el Madrid d'aquest any, hòstia, està patint molt en molts partits, sense anar més lluny a l'última eliminatòria contra el Leipzig, que, bueno, va haver de suar sang per
no?
Passar, sí, perquè gairebé bueno, si Dani Olmo, aquella que l'altre va ser, acaba entrant, haguessin tingut un problema. Així que jo crec que salen les distàncies, però em ve que el City bastant millor, o sigui, més a prop de la seva versió top que el Madrid.
Sí, a més, el Madrid no té Courtois, no té Militao, tot i que poden
arribar. Els tindrà, eh?
Sí, però venen de 7 mesos sense competir. En el cas del porter potser no tant, però Militao, vaja, a mi em sorprendria, no?, que pogués tornar a la seva millor versió.
A mi em sorprendria que estiguessin els dos a l'eliminatòria, eh? O sigui, cap dels dos a mi em sorprendria que estigués, sincerament, eh? O sigui, perquè Courtois, tenia en compte la carrosseria que has de moure,
sí, jo estic
amb el Jaume, i venint de la lesió que ve al genoll, i Militao, home, és veritat que el Madrid, doncs, ha patit tot l'any en aquesta posició,
però s'està,
no?
Entrenant, perquè, Courtois ja
a l'Ava, però
sí, però mira,
no sé, però l'Unin està en un gran estat de
sí,
forma,
sí, jo no dic que no.
Jo crec que li... A veure, jo
però vull dir, no és allò que arribi justet, no, s'està entrenant, faltarà ritme competitiu.
Sí, jo entenc que el debat surti perquè Ancelotti, al final, és un entrenador que sempre, si hi ha un jugador de jerarquia que està al 70%, normalment optarà per ell, per davant del que no té tanta jerarquia i està al 100%. O sigui, jo entenc aquest debat, però ostres, no sé, jo crec que ha acabat de sortir de lesió, i amb l'únic en el nivell que està, jo, o sigui, no espero ni Courtois ni Militao a l'alineació, la veritat, en els partits contra el City.
Després l'escoltarem quan fem la prèvia del partit al Camp d'Osasuna de demà, però Ancelotti ja diu que estan a punt de recuperar aquests jugadors, Courtois i Militao. Àlava es perdrà la temporada i Ceballos té una lesió que és lleu, que la parta del partit de demà, però arribarà, si no li passa res més, al partit contra el Manchester City d'anada. O sigui que d'efectius en recuperarà. I, a més, tenint en compte això que dèiem ara del calendari tan esponjat del Madrid, que no té tants partits com el Manchester City, pots fer un intensiu per Courtois a nivell d'entrenaments. De partit serà una altra cosa, però a nivell de recuperació de sensacions i de posar-se a punt, el pots fer. En el cas de Militao, tenir-lo evidentment és positiu, però amb Rüdiger, per exemple, estan en el moment de forma en què està, i Nacho pot salvar la papereta perfectament.
El calendari i la classificació, perquè recordo que el City s'està jugant, sí, la Premier, i el Madrid té 8 punts de marge, 7 sobre el segon i 8 sobre el tercer.
No, i el que et deia abans del calendari també t'ho pots mirar de dues bandes, perquè segurament Guardiola dirà, sí, el Madrid podrà descansar més, però nosaltres estem vius a la Lliga, a la Copa i a la Champions, com la temporada passada, i si guanyen contra el Newcastle demà, jugaran a Chelsea, a Wembley, una de les semifinals de la Copa, i a la Lliga estan entre...
Si guanyen a l'Arsenal, arriben líders.
Clar. O sigui que al final està tot molt, molt ajustat, i potser Guardiola preferirà, més o menys tenint en compte el discurs que ha fet servir sempre, tenir tots aquests partits, perquè vol dir que competeixes i que estàs en tots els títols a prop d'aconseguir-los. Mm.
De les altres eliminatòries, el vencedor del City Madrid es creua contra l'Arsenal Bayern. Jaume, aquesta eliminatòria... Jo tinc moltes ganes de veure-la, no sé si tu també ho comparteixes.
Sí, i tant, jo també tinc moltes ganes de veure-la perquè són dos grans escuts del futbol europeu i mundial, i perquè crec que, fa algunes temporades, fins que l'Arsenal va deixar de ser un habitual de la Champions, et parlo fins al 2017, doncs Arsenal i Bayern pràcticament que es creuaven cada any a la Champions, i algunes vegades, de fet la majoria d'elles, doncs va ser una destrossa a favor del Bayern contra l'Arsenal, no? I jo crec que aquests jugadors que hi ha ara a l'Arsenal, doncs no ho van viure perquè no hi eren a la plantilla, però jo sí que crec que a nivell de club, no? Jo crec que sí que tenen ganes de batre per fi el Bayern de Múnich, i estan en una situació bona per poder fer-ho, perquè al final jo crec que ara la diferència a nivell que pot haver entre els dos equips és mínima, i jo diria que ara mateix està millor l'Arsenal que el Bayern pel que fa estat de forma. Ara, és cert el que deia el Joan Camí, el Bayern té una sèrie de jugadors que han jugat molts més partits de competició europea i molts més partits de rondes avançades de Champions que no els futbolistes de l'Arsenal. Si tu mires la plantilla de l'Arsenal, hi ha pocs jugadors que hagin arribat a aquestes instàncies finals. Dos d'ells els van fitxar del Chelsea, que va ser campió d'Europa, no? Com Jorginho o com Kai Havertz, però Havertz aquest any, si bé ha anat de menys a més a la temporada, tampoc està sent tan diferencial, no? Pel seu equip. Dit això, jo crec que és una eliminatòria... jo de primera et diria 55-45 per l'Arsenal. Jo confio més en l'Arsenal de cara a aquesta eliminatòria, però que el Bayern la pogués ganar, la pogués guanyar, no seria res sorprenent, no? Precisament pel que dèiem de l'experiència i perquè tenen la qualitat, i perquè també una qüestió important, el seu nou és Harry Kane, llegenda del Tottenham, estic segur que estarà extra motivat per jugar contra l'Arsenal.
Tornada a Alemanya també.
I sobretot perquè tenen la Bundesliga ja perduda, crec que poden centrar-se molt més en aquestes eliminatòries, i jo crec que l'Arsenal patirà molt, ja ho va fer contra el Porto. Tinc la sensació que, i mira que és un equip que m'agrada i estic enamorat d'Arteta, però crec que encara li falta aquella ensopegada, no? Que no ha tingut, i que crec que li toca per projecte, que potser no, i potser fa un partit espectacular i es menja el Bayern, però crec que en aquestes situacions l'experiència dels jugadors, moltes vegades que s'escapa de la tàctica, jo crec que aquí pot ser un factor molt, molt clar pel Bayern.
I del bloc Champions ho rematarem amb aquest Dortmund Atlètic de Madrid. Em vols dir alguna cosa, Jaume, d'aquesta eliminatòria?
Bé, jo, el Dortmund és un equip que no saps molt bé a què agafar-te, no? I més quan arriben aquestes instàncies finals i quan comença a enfrontar-se a equips que tenen, aquesta competitivitat, no? L'Atlètic de Madrid, també et dic, i l'altre dia fet ho parlàvem amb el Miquel Agut a la redacció, quan va acabar el partit contra l'Inter, i jo coincideixo bastant amb ell. Potser l'Atlètic de Madrid, el gran partit d'aquesta Champions ja l'ha fet, en el duel contra l'equip italià. I és veritat que l'Atlètic de Madrid, jo no sé fins a quin punt l'afavoreix afrontar una eliminatòria, una lliga, una competició, la que sigui, com a favorit. Jo crec que ara mateix doncs veiem l'Atlètic de Madrid com el favorit a aquesta eliminatòria, perquè el Dortmund és veritat que és un equip que té qualitat, és un equip que va molt a l'atac i que té una proposta interessant si té un bon dia, però jo em crec més l'Atlètic de Madrid per competir, i jo la veritat és que si hagués de de donar un favorit, potser em quedaria una mica més amb l'Atlètic de Madrid, però també és cert que es donen certes condicions que fan pensar que igual el Dortmund pot avançar en el seu camí. Jo crec que és més competitiu l'Atlètic de Madrid que el Dortmund.
Això ho anirem descobrint a partir de mitjans d'abril, d'aquí a un mes. Encara no, començaran aquestes eliminatòries d'anada dels quarts de final de la Champions. Jaume, encara que no sigui avui a la secció de la Volta al Món, ha estat un plaer, com sempre, una abraçada.
Igualment, Gerard, i una abraçada a tots els que esteu a l'estudi.
Que vagi bé, una abraçada.
Bona nit, Camí.
Pausa i tornem, i parlem d'altres qüestions, que avui han passat més coses, com per exemple la convocatòria per primera vegada de Pau Cubarsí amb la selecció espanyola absoluta. Ara tornem.
RAC 1. Vine a provar la nova Honda Hornet al teu concessionari oficial Honda i després prova d'oblidar-la. Spoiler, no podràs. Pel seu motor, agilitat, potència... Però tranquil, a Honda t'oferirem les millors condicions perquè sigui teva. Vine a provar la nova Honda Hornet a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Ja tens un nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet de Llobregat i a Molins de Rei. Dimo Auto, molt a prop de tot i de tots. Dimo Auto t'ofereix àmplies instal·lacions on podràs veure, conèixer i provar tots els models Jeep. Dimo Auto, el teu nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet i Molins. Dimoauto.com. Molt a prop de tot i de tots.
Estrena Ford aquesta Setmana Santa amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 199 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el teu Ford a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa. A Roma Coruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Roma Coruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
Diuen que juga com s'entrena. A City Mob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. citymobsantboi.com. Cap a un futur millor. Arriben els BMW Mini Days de Motor Múnich. Del 18 al 20 de març tenim en estoc i amb lliurament immediat el teu nou BMW Mini amb descomptes mai abans vistos. No deixis escapar aquesta gran oportunitat i comença a gaudir del teu nou company de viatge. T'esperem a Motor Múnich Sabadell i Motor Múnich Cadí Manresa.
El teu territori Cupra es diu Ondinauto. A Cupra Ondinauto et garantim el millor preu. Sí, sí, el millor preu garantit. Perquè ens importes. Perquè tenim el Cupra dels teus somnis. T'esperem a Cupra Ondinauto. Troba'ns a Barberà, Sant Cugat i Manresa.
Arriba a la xarxa Ford de Catalunya la nova Ford Tourneo Courier. Amb un disseny completament nou, gran espai interior, versatilitat de seients i emmagatzematge senzill. Tant per si vols marxar d'aventura amb els amics com per fer una escapada en família. Vine a descobrir la nova Ford Tourneo Courier a la xarxa Ford de Catalunya.
A Motorcat Premium, el teu concessionari oficial Volvo a la Catalunya Central, tenim unitats limitades en estoc a preus excepcionals només fins al 23 de març. Aprofita ara i marxa de vacances de Setmana Santa amb el teu nou Volvo. Només a Motorcat Premium. Visita'ns i informa-te'n a qualsevol de les nostres instal·lacions a Manresa, Igualada i Vic. Motorcatpremium.com.
Tu ho diràs amb Gerard Ballera.
Tres minuts i la mitjanit, aquí seguim al Tu diràs, a la tertúlia dels divendres, amb l'Irigoyen, en el Marvall, el Ferran Martínez i amb l'Albert Ferran. Hola, Albert.
Bona nit.
Bona nit. L'Albert que ve a explicar-nos la convocatòria de Pau Cubarsí per la selecció espanyola absoluta. És la principal novetat de la llista de Luis de la Fuente per jugar els amistosos contra Colòmbia i Brasil.
Sí, Cubarsí i Vivian, dos centrals, són les cares noves de la convocatòria. En el cas de Cubarsí, després de les exhibicions amb el Barça, hi havia pocs dubtes que Luis de la Fuente el cridaria. El seleccionador espanyol explicava avui que és un jugador que seguien de ben a prop i que aquests últims partits demostren el seu gran moment.
A nosotros no nos sorprende nada de lo que está haciendo y de lo que puede hacer, porque les conocemos y sabemos que tiene un gran potencial. Pau Cubarsí pues está en un gran momento y nos hace generar una gran ilusión de presente porque hay que ganar estos dos partidos y de futuro, porque queremos contar con él en una larga trayectoria profesional.
Un Cubarsí que avui l'hem escoltat als mitjans del club, també amb algunes entrevistes com a Movistar o a Mundo Deportivo amb el Ferran Martínez, i admetia que amb tot el que li està passant aquests últims dies, amb la titularitat al Barça i la convocatòria amb Espanya, està en un núvol.
Muy contento, aún lo estoy asimilando, estoy un poco flipando, pero muy contento, la verdad, por las oportunidades que me están dando y las estoy aprovechando al máximo. La verdad que es como un sueño, porque siempre he querido estar aquí, como estoy ahora, pero la verdad que estoy muy tranquilo, la familia y amigos me ayudan mucho en eso, sobre todo ser yo mismo, no cambiar en nada, seguir haciendo mi vida con tranquilidad y eso es todo.
A banda de Cubarsí, l'altre blaugrana a la convocatòria és Lamine Yamal. Evidentment no hi és Pedri, que encara no ha pogut debutar per culpa de les lesions. Encara amb De La Fuente no ha pogut jugar. Eren 6 convocatòries amb De La Fuente, per tant, 12 partits que Pedri no ha disputat. El canari no juga amb Espanya des del Mundial de Qatar. De La Fuente ha dit que l'esperarà per l'Eurocopa.
A Pedri que esperar-li sempre. Y esperemos que Dios quiera que se recupere pronto, que podamos tener por lo menos la posibilidad de la duda de poder contar con él en verano. A mí me gustaría, después de fui quien le hice debutar en la sub-21, he estado en los Juegos Olímpicos con él, he visto el comportamiento y la implicación que tiene con nosotros, y me gustaría de nuevo reencontrarme en la selección absoluta con él.
És una llista de 26 futbolistes amb Cubarsí i Lamin, dos catalans més, Dani Olmo i David Raya. En canvi, no hi ha futbolistes al Girona.
No, ni a l'absoluta ni tampoc a la sub-21. Arnau Martínez i Pablo Torre, que hi acostumàvem a anar, tampoc són a la convocatòria de Santi i Dènia. Has estat amb Cubarsí, no sé si aquest matí o aquest migdia, Ferran. Res, 4